Ja. Molt bona nit, senyors i senyores, oients, oientes, aquí al Pes de la Llum, un dimarts més, en directe des de Contrabanda FM, i si voleu, a través del vostre aparell d'això, no?, internet, és contrabanda.org. Avui tenim un convidat, com és normal, com és ja costum, i deixem que es presenti ell. A veure, vostè, digui què vol que li diguem. A partir d'ara, en aquest programa, vol tenir un personatge, vol ser vostè?
No, jo he vingut convidat sense saber ben bé què passa aquí.
Bien! Doncs aquí passarà el que vulguem. En aquestes 2 hores parlarem, llegirem poemes, escoltarem algunes musiquetes, esperem que hi ha algú que truqui.
Collonut.
I bueno, jo ho diré, ja que veig que l'Edgar Alemany, no sé, ja anirem coneixent-lo, anirem presentant-lo, i d'entrada jo t'he conegut primer de tot com a company de facultat de filosofia. Tu ja estàs fora, jo encara em queda aquest últim any, i ens trobarem en el limbo, a fora d'aquell context. Però tu has estat i estàs movent-te sempre amb l'entorn de la poesia i del teatre, amb una participació prou activa amb aquestes, vaja, cicles de poesia, com es diuen, declamacions, posades en escena.
Sí, els recitals, espectacles, sí. Estem en això, vaja. Sí, la veritat és que l'assumpte no a partir de la facultat, en realitat, de la filosofia, ha estat una arma de destrucció de la poesia, sobretot a partir de la modernitat, que aquest és un tema que s'ha comentat des de sempre, perquè en realitat la poesia i la filosofia han anat juntes des del principi, i si no que li ho demanin els presocràtics, que són els que van començar amb tota la moguda, que són els que van començar a crear el follon del pensament occidental real, a part de la poesia homèrica i esiòdica, o sigui, la cosmogònica i la teogònica. Però vaja, jo pensava que això anava una, i al moment en què vaig fotre a estudiar vaig veure que no, que la feina era meva per ajuntar-ho, bàsicament, que no era u. Així com els romàntics van voler-ho, i jo per fals romàntic vaig voler creure.
El romanticisme que tu portaves, que era de, no sé, de la imatge aquella del Becker i de companyia, així com una mica de una estètica, una manera de viure o getteniana, o un tipus de romanticisme quasi prototípic, bohemi.
Sí, bueno, tota aquesta imatge la vaig conèixer més tard. La veritat és que jo quan vaig començar a escriure no coneixia en general tot el que em diries de venir ara mateix un referent literari. Mm. Vull dir que jo vaig començar a crear la poesia a partir d'un element molt més urbà. De fet, tot el material en vers que jo coneixia fins que no vaig descobrir Salvat de Passet i Baudelaire era el hip-hop i una mica, pues, bueno, el que havia anat pillant així de petit, bàsicament.
Hip-hop?
Sí, una mica. Tota la moguda aquesta, sí, com el meu avi també era glosador, i el besavi es dedicava, em sembla que a la rondalla, explicava així. Bueno, la cosa típica menorquina, i jo crec que entre això i I la cosa més contemporània a la meva preadolescència se'm va començar a gestar la dèria literària. Bàsicament va anar per aquí. L'entrada, l'entrada. Jo escrivia en prosa cosetes que per mi tenien un fonament poètic. No sabia si era poesia o no, però per mi era la vestimentada que establia doncs, el meu punt de mira literari, que per mi era la cosa de la poesia, però si era poesia o no, igual que ara, doncs no ho sabia.
Llavors era un contingut musical, sonava quan el posaves en paraules, buscaves aquella musicalitat, aquella manera rimada,
això, exactament. Llavors el que a mi em va passar justament és que des de petit el tema de l'escriptura i la música sempre havia anat lligat. Jo he estudiat el violoncel fins ara, per exemple, i justament quan jo vaig entrar a la carrera de filosofia vaig entrar també a estudiar la carrera de violoncel al Grau Superior de Música al Liceu. Combinava les dues carreres i pensava que cadascuna de les dues em donava el resultat de la poesia. És a dir, que l'estructura filosòfica i l'estructura musical donaven el conjunt del poema que després jo transcrivia, no? Una mica. Llavors el resultat anterior per mi era doncs aquesta... Doncs jo què sé, jo rapejava, fotia coses així quan tenia 15 anys o així, bueno, i treballava amb músics de jazz, amb penya així. Llavors tot anava una mica per la via aquesta mitja underground, per dir-ho d'alguna manera, no mola gaire, però anava per aquí. I a través llavors d'afegir-hi les lectures i afegir-hi doncs una mica el coneixement més bàsic de la música, doncs he anat com destapant una mica el que ja hi havia al principi, però per un altre lloc, que és una mica investigant la tradició i destruint-la. Va per aquí.
Hi ha algú que pot sobreviure a tots aquests estudis? O a vegades desitjaries no haver conegut tanta cosa i haver seguit com creant el teu món a partir d'uns pocs elements i d'una musicalitat ja implícita amb tu i...
Això no pot ser. No pots... Estàs atrapat d'alguna manera pel context. Això és... no és connatural, però... ben implícit en la moguda, per dir-ho així. No em vull posar existencialista, però, o sigui, no és responsabilitat nostra el que ens passa, però ens passa. Llavors, ho tenim aquí. Llavors, aquí ja és cosa teva. Si vols aprofitar-te'n o culpabilitzar-te'n, saps? Si tu dius, bueno, hòstia, és que tinc aquests referents, merda, no? Per què els tinc? Si no els tingués faria una altra cosa. Bueno, és que hi són. Llavors, si tu vols agafar, destrossar-los i anar-te'n a un altre lloc, o jugar amb ells, convertir-los en una altra cosa, o ser allò, ja és cosa teva. Ah. I està la partida. El joc de l'art és aquest, per mi. I bé, no ho sé, eh? Hi ha certa decisió en això. Llavors també una mica... doncs anar trempejant la tradició, la decisió, tot això.
Perquè llavors un pot fer escola de... no sé, després d'haver-se acostat a un poeta, doncs pot fer escola una mica d'aquell tipus, d'aquell estil, però has anat tornant sempre a un estil propi, si és que hi ha una cosa així, algú que se li pugui dir estil propi?
A veure, hi ha una veu, per mi, pròpia, que és el que no fa que tu només siguis aquella persona que et dius així, sinó que és que ets aquella persona que dius així i fas aquesta cosa. Està clar que Vignoli, doncs, els primers versos li sortien com arriba, per dir-ho d'alguna manera, i el Rosselló Pòrcel, doncs, també li sortien com espriu, però no són la mateixa persona i justament s'han desmarcat absolutament. És que és el mateix, saps? Vull dir, si anem a parar, doncs, a, jo què sé, el 480 o el 580, doncs el mateix, saps? A Rafael no li sortien els mateixos quadros que en el taller, que d'on sortia, a Michelangelo tampoc, saps? I així, saps? I que Irlanda era anterior, i bim, no? És...
Llavors ja un... O prens consciència, o els que llegeixen o veuen la teva obra diuen... Aquí hi ha algú que està madurant, que ja no és allò ni allò, o com dic, un mateix pren consciència, dic, hòstia, a mi em surt això, i veig que és un joc comú meu, un...
Sí, això del joc comú, no sé, jo diria que és joc comú.
Joc.
Sí.
Entesos.
Més aviat, o sigui, tots juguem a lo mateix, no? Tots els que es dediquen a l'art, doncs juguen a això i a certes normes que més d'un trenca, llavors aquest és el que obre una pista nova d'un camí que ni ell sap.
Clar.
Saps? Llavors jo crec que la cosa per aquí et diu no, per aquí no. Llavors tu ja dius, bueno, vale. Llavors tires per allà a veure què passa i potser passa, potser no, saps? Però està superclar que una de les maneres... d'aprenentatge més clares són, doncs, dir, bueno, com ho fa aquest? Doncs vaig a provar. Llavors, mires per aquí, mires per allà, proves això, tastes una mica, això no em mola tant, això em mola més, aquest ho fa així, mira, aquest fa versos de com això, aquest té aquesta música, aquest té aquestes lectures, llavors vas provant i et vas fent la teva.
Mm-hmm. Clar. Doncs... A veure, jo tinc que servir el vi i si vols triar algun poema i ja també entrem en un altre tipus de discurs, no? No parlar dels poemes o la poesia, sinó posar-ne...
Sí, fem poesia. o fem algun poema. Doncs, no ho sé, per exemple, en la història aquesta que estava comentant ara mateix... Bueno, puc fer un poema que justament parteix d'un joc d'anar-li a buscar la cosa a un poeta i en aquest cas crec que un dels que defineixen doncs, la nostra llengua i la nostra manera d'entendre la poesia des del principi de la cosa romànica que és Foix. El tio es va dedicar a recuperar tota la cosa trobadoresca, que crec que és on ens hem d'anar a fixar més, perquè aquests ja ho van fotre de gairebé tot. Van sobrepassar els límits de la cosa lírica. I llavors, en un poema seu, que es diu Cara Eixut, en un llibre que són els 11 Nadals i un Cap d'Any, em sembla, té aquest poema que parteix de dos versos, té dos versos, els dos primers, que diuen «Cara eixut i sense un sou, vinc d'enlloc en la nit clara». Llavors jo vaig piar-li això i vaig fer el meu poema, que és el «Cara fosc». Llavors la cosa fa així. «Cara fosc i sense un ral, vinc d'un altre i vaig a un altre. Des de l'ombra em surt un cos, però veig que no s'atansa». Fora llum i ple de mal, entre el bar per no en el catre i del cor mancar un tros dins del got, car no descansa. Aquest trenc original que s'ha fet de tant debatre fins al puny més fort, més gros, és l'amor que es llast i llança. Jo no sé molt bé què cal quan la nit esdevé mantra per fugir ràpid del mos, de la fera que s'avança. He pensat en tu i tal... que ets qui sols em fa l'abatre i l'infern se m'ha desclòs perquè he vist brollar la dansa i l'infern descomunal m'ha fet fera i m'ha dit entra, dansa amb mi si vols l'arròs o bé el mos que tot ho amansa.
Salut. Aquí el vi de Gandesa de la bodega Montse, que no ens farà cap descompte.
Potser no coneixen el que estem fent aquí dalt.
No, jo els hi dic, jo quedo aquí sempre amb els convidats i després pugem i per això li compro ampolles i...
Clar.
Però passa.
Bueno, la seva.
Sempre em persegueix quan li he comprat l'ampolla i diu, ei, que no t'ho beguis aquí, eh? Que això no t'ho has de veure aquí, eh? I jo, no, tranquil.
Ok.
Doncs, què es fa amb un poema així, per exemple? Jo me'l tinc que llegir unes quantes vegades. Però d'entrada ja és un plaer sentir-lo amb la teva veu, les inflexions, l'entonació, tal com ho vas recitant. I amb això també et pots quedar com que t'impacta. I només que pesquis algunes paraules que t'hagin quedat. Però després és la típica, aquesta dualitat forma-contingut. Tu això... Val la pena tractar aquest tema de contingut i forma?
Depèn de per on el pillis. Si te'n vas així filosòficament, doncs crec que no val la pena, perquè la poesia no hi cau en aquest parany, per mi. Mm-hmm. Vull dir, a mi se me'n fot una mica que un tio sàpiga fer sonets, per dir-ho així. Mm. Però també dona certa desconfiança. Algú que no hagi provat de fer un sonet en poesia, per dir-ho així, no? Clar. Jo parlava fa poc amb un poeta de per aquí, un dels més bèsties justament en la cosa fonètica, en la cosa oral, que és el Josep Pedrals. Mm-hmm. I el tio em deia, hòstia, és que... Bueno, em deia i li deia jo, és, sempre tenim el mateix pollo en general sobre la gent que escriu i ens diu, no, és que us atrapeu molt en la forma. Però... Hòstia, hem d'entendre que la poesia forma part del joc, que és el que dèiem abans, i que per entrar en un joc s'ha de jugar. No vull posar aquí Wittgenstein, però hòstia, és una mica d'això, no? O sigui, hi ha un joc, i és un joc amb el llenguatge, i és un joc amb la música, i és un joc amb el so, i és un joc amb moltes coses. I un poema, en part, a part de dir, a part d'expressar, a part de crear, a part de ser emoció, doncs també... És una mica aquella cosa de dir, doncs vaig a fotre la taula dins del calaix. Mm. I fotre la taula dins del calaix és molt fotut. Mm. Saps? Vull dir, que tu estàs a punt de rebentar d'emocions i t'hi posis una presó, per dir-ho així, clar. És molt més sucós que si simplement explotes. Que això ho fes... Que això ho fes el dadaisme és interessant. Però, hòstia, fot 100 anys del manifest dadaista. Saps? O sigui...
Sí, fa 100 anys.
Això, a la poètica musical de l'Ernst Stravinsky, per exemple, el tio explica, en una de les conferències que va donar allà a la càtedra Charles Eliot Norton a Harvard, que deia, joder, és molt fàcil fer música, però és molt difícil... ser tan lliure. Llavors, per no perdre'm en la llibertat, necessito anar a buscar les coses d'aquí, les que tinc més a prop. Llavors, la meva inspiració no pot ser Apolo, per dir-ho així. No pot ser Dionís, no pot ser, jo què sé, no pot ser l'abisme com a cosa així genèrica. Ha de ser... Doncs la taula d'aquí al davant, o ha de ser la paret que tinc a la dreta, o ha de ser...
La Moreneta.
Per exemple, no? O la Moreneta perquè he anat a veure-la, saps el que et vull dir? O perquè la tinc aquí. Però no és perquè, em creu una paranoia, saps? Vull dir, està bé la psicodèlia, però treballa-la, per dir-ho així.
Però llavors què faríem amb... joies com a Carles Agmor, que ha fet i fa anys i anys i anys i anys que està treballant i que pots viure els seus poemes com una successió de coses que li van sortint, però que no, ni ell pretén que sigui... ni maco, ni interessant, ni res. Com si a més després m'ho publiquen i la gent llegeix i segueix aquest joc ampliatiu, genial, però amb ell sembla que tingui prou en fer-ho.
Sí, però jo no estic parlant de pretensions, justament, saps? El Carles no l'he llegit gaire, l'he vist més que l'he llegit, i tampoc gaire. Vull dir, no estic en disposició de dir-ne res, però pel que sé, vull dir, ja té el seu joc, d'alguna manera. Té la seva manera i té el seu sistema de referents i treballa amb això, em sembla, no? O sigui, amb això que deia, no vull dir que, o sigui, necessàriament ens haguem de cenyir a res, saps?
Ja.
Sinó, bueno, una mica la cosa de Rilke o de Rodin. No me'n vull anar a la cosa com clàssica perquè estem en un altre lloc, no? Però... Mm-hmm. Però, hòstia, d'entrada cal treballar i després ja veurem, no? O sigui, per arribar a fer alguna cosa i perquè ho sigui gratuït ha de ser el mínim. Llavors, per això hem d'anar una mica a trobar les coses que tenim aquí amb nosaltres. O les viscudes, per dir-ho així, o el que estem vivint, o no crear falsos edificis. Una falsa imatge de la poesia és molt fàcil d'inventar. I anar a caure a conceptes com la mirada, o l'instant, o trampejar l'amor, la por, saps? Grans mots que tots ens revelen grans coses perquè és el que som. Això és fàcil.
Clar. Ah, clar.
Llavors...
Diguem, per exemple, en aquest poema, si no sé de quan és, però si te'n poguessis recordar de com va sorgir, a part d'aquella frase, llavors tu seus i estàs escrivint. Ho has retocat molt, per exemple?
No, això anava molt directe. Jo estava, m'acabava de comprar el llibret aquest del Foix, per exemple, i la meva vida és la meva vida, la dimensió que sigui, i vaig dir, bueno, vaig a treballar, vaig a escriure. Llavors vaig partir d'això perquè em feia ganes i vaig arribar en aquesta peça. No sé si això és poesia o què, però...
Sí, això,
però el que em passava era això, i la forma doncs va sortir d'aquí i no la vaig trencar, simplement, vull dir, jo vaig veure que el Foix fotia una cosa en heptasíl·labs, que la rima era ABCD, 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 i jo, doncs juguem això, i la cosa és que es pot fer. O sigui, és que es pot. Llavors és que et fa més mandra o menys.
Ja.
O que t'interessa o no t'interessa, també és un altre tema.
No, clar, que com a exercici després tu diguis, mira, l'has portat aquí o l'has llegit.
Podria
haver estat un exercici que diries, mira, es pot fer però no m'interessa.
Sí, també puc dir-ne d'aquests. Per arribar a una peça que més o menys penso que està bé, n'he fotut 500 que són una merda.
Sí, ens entenguem. Penses molt a la paperera? O,
sí, o mira, avui parlàvem amb un col·lega que és del gremi, per dir-ho així, el Gerard, i li deia, hòstia, avui crec... Bueno, ahir vaig escriure la primera cosa que penso que val la pena des dels darrers 3 mesos. Vull dir, i porto unes quantes pàgines, diguéssim, que no estan llançades, estan allà, però no... O sigui, tot el procés m'ha portat en aquesta cosa, per mi.
Vale.
Penso, hòstia, si em fotés 25 com aquestes, ja... més o menys, per mi, ja tindria el meu moment, més o menys, però clar, ara he de tornar a passar, doncs, per un altre d'aquestes.
Mm-hmm. Llavors, ha quedat molt clar que s'ha de treballar. Però, com és el teu treball, en el teu cas? I com detectes... Ara tinc aquesta cosa de la musa, que es diu la inspiració. Ara sí que està quallant alguna cosa, perquè potser és la lluna, potser és que estic borratxo, potser és que m'acaba de deixar la nòvia o el que sigui. Però has també avaluat una mica de quines, amb quines condicions ets més fèrtil com a...
Doncs no, més fèrtil no, perquè a la que em penso que en sóc una mica se'm cau de per l'altra banda en un altre moment que pensava que era... Ara sí. L'altra vegada va ser bona aquesta. Llavors no, de cop m'he estimbat, saps? M'he caigut de la vestimenta i no... Val, o sigui, el de la feina està clar i és el resultat surt d'això. Llavors hi ha altres moments, a mi... fins ara, bueno, ara, fins fa poc, doncs em pensava que deia, hòstia, existeix el catalitzador, no? De dir, pa, ara tinc un poema, i bum, i naixia fet, no? Això, per exemple, hi ha el compositor aquest, el Schoenberg, que és el creador de la música dodecafònica. Bé, tot i que hi ha teories que ho desmenteixen, però bueno, el pare de la segona escola de Viena, per dir-ho així, de la música de tradició clàssica contemporània, va dir que ell no escrivia una puta nota si no tenia la peça començada i acabada en el cap, no?
Això m'interessa.
Llavors, a mi això crec que només em dona problemes, per dir-ho així. I més aviat és... em llenço a la piscina del vers i m'ofego el 95% de vegades que m'hi llenço i a vegades en surto i resulta que sota la piscina hi havia sirenes, m'he fotut un polvo en cada una, m'he donat la volta, he sortit, he fet 10 mortals enrere, endavant, i llavors m'he creat un circ lunar, m'he sortit per davant i per darrere, i surto i és com si no m'hi hagués llençat mai, perquè simplement... però això és... doncs una vegada cada mil, no? Saps el que et vull dir? O sigui, si hi ha un dia que et passa això, l'endemà hi tornes, i és molt segur que topis amb el fracàs, i això és collonut. Saps? I segurament després de tornar-hi el tercer dia, tornes a fracassar i llavors dius, bueno, pues ara m'estaré uns quants dies sense fotre res, o és que no em ve de gust. Saps? És una mica sí. La lluita, vaja.
I no t'ha passat que resulta has escrit unes coses i algú que va per casa teva, algú íntim, i li deixes llegir i diu, però Edgar, això és collonut. I tu, no, això no val res. No, això encara no... Sí, i que arran d'opinions de gent que coneixes hagis recuperat textos que tu no els hi donaves la qualitat, el llistó de qualitat, però que t'han ajudat a que també entrin dintre dels teus recitals o...
Sí, pot passar. En general, jo sóc més partidari de... No partidari, sinó que em passa que hi tinc incorporat l'accés en el meu dia a dia. Llavors, molt de material, o la majoria del material que produeixo, sóc superràpid a l'hora d'ensenyar-lo a col·legues, als recitals, no sé què, per veure si funciona, o si a la gent agrada, però sobretot és per necessitat de compartir-lo, perquè és com una manera d'acceptar la certa responsabilitat que implica el fet de crear, que és afegir una cosa nova al món, o sigui, parir, sí. En aquest sentit, i dir, hòstia, mira, això, és això, saps? He fet això, a veure què en diu. I llavors, el meu cercle íntim, quan tu dius, pues, la majoria de penya és... bueno, vale, una cosa més que... Mm-hmm. No? Que vaig a... i a vegades ni va ni bé, o sí, o... saps?
No t'ho reserves, sinó que...
Em costa més de fer-ho simplement per il·lusió. De dir, mira... No, i sobretot perquè el meu entorn en general es dedica a l'art majoritàriament. Si no són poetes, són músics. Si no són teatres, o si no són del circ. I llavors... si no els hi ve la curiositat de dir que collons estàs fotent, sóc jo que els dic, mira, aquí estic fotent. Però també és una manera d'obrir-te. Llavors també busques públic, busques coses amb el que estàs fent.
Això del Pepe Rubianes, que vaig veure fa poc, aquell de Rubianes Solamente, i els amics se comentaven, sí, és que abans ens vam adonar que, clar, el tio anava llançant les bromes i els això amb nosaltres i després ho portava al Capitol, no? I dèiem, hosti, si ho ha estat provant amb mi, no? El cabron, a veure... Però, esclar, ja ha d'haver tot aquest ressò, no vas com una capsa tancada que només s'obre en el dia aquell i ho treus i a veure què passa, sinó que és un viure, és una cosa quotidiana.
A vegades també fas això, però sí, si ho vius de forma quotidiana, en certa manera, doncs a tu també et fa il·lusió ensenyar-ho. Almenys el que dius, mira, això crec que està bé, que saps? O hi ha coses que creus que estan bé i dius, bueno, això m'ho guardaré per comprovar si està tan bé com em sembla, no? Llavors també depèn això de la cosa, bueno, del format en què tu vulguis exportar-ho, no? Si tu això ho és més per un recital o si estàs fent un llibre, jo penso, a veure, si he de fer un, si estic, m'estic corrent un llibre, no ensenyaré tots els putos poemes del llibre perquè al final no se'l podrà llegir ningú, saps?
Clar.
No tindrà, tothom el coneixerà abans de publicar-lo. Llavors, va, depèn, no? I ara mateix em passa que no estic produint material, no estic fent una obra concreta, sinó estic produint coses molt esparses.
Això vol dir que vas amb el teu llibret i vas escrivint quan t'agafa?
Sí.
Sí, a tot arreu pot ser?
Una sí, estona, en qualsevol lloc.
Treure la teva llibreta i...
Sí, o m'apunto la cosa i llavors ja la començo a polir a partir d'una altra... Sí. Sí, això és una cosa que t'avala bastant en general, no? Llavors, les grans obres així fetes o els grans autors que dius, hosti, com han arribat a produir, saps, aquesta cosa ingent, no? De 25 llibres, 30 llibres o és igual, saps, amb la música el mateix, si aguantant el nivell o millorant el mateix amb els espectacles, coses així, i amb la pintura o les arts plàstiques en general, dius, joder, aquest tio, saps, té una col·lecció de 15 quadros que fa 6 mesos que està treballant o 15 dies, saps, i són tots d'una qualitat espectacular. Per això m'ho comentava un col·lega de la poesia, el Jaume Pons de l'Orden, deia, hòstia, és que El Miquel Barceló m'ha dit un dia que, no sé si ho deia ell o li va dir, o era a través d'algú, que deia que si ell no fos pintor, ja és un tio que té una obra extensíssima, extensíssima i bastant brutal, en certa mesura.
I amb dimensions i
tot. Sí, en tots els formats, ceràmiques, quadres de bodegó, quadres de diguéssim, històrics, que són els quadres de gran format, rotllo el Delacroix o això, i clar, és un tio que diu, si jo fos poeta, o sigui, aniria amb el quadern a tot arreu, que ja ho fotem, això. Però clar, o sigui, traspassar aquesta convenció que ell té al quadern, hòstia, és que què estic fent? Estic perdent el temps, saps? Per què estic aquí a la ràdio ara mateix? Per què no parlo i escric a l'hora?
Bueno, una altra possibilitat.
Sí, però, sí, però, bueno, vaja, però bé.
Ja avui en dia estem fent algo molt raro perquè ja en les taules dels bars i a tot arreu hi ha gent amb els catxarros i escrivint-se i parlant.
Sí, cert.
I ja bueno, s'està donant
això tot. També és veritat que la digitalització ens fa perdre
el lloc.
Sí, ens deslocalitza, ens sí, ja, o sigui, ens perd en un sentit general.
Sí.
No vull dir que tant més estar-me escrivint amb algú que és a no sé on, com que està aquí a la vora i durant el moment en què no estic fent això, no estic fent una altra cosa i ja simplement pel fet d'anar pel carrer i no estar mirant el carrer o la façana, o el sostre, sí, o el colom, o quantes potes li falten al gat de la veïna del davant, que està tota la tarda, perquè les mirada durant dies allà en aquell balcó.
Ens està fent com un bisturí.
Sí, però és que les referències artístiques han de ser aquestes, en realitat. Ha de ser això, vull dir, el que et ve del carrer, i el que et ve de petit, i el que et ve dels somnis, i després entendre, doncs, que formem part d'alguna cosa més i que tenim certs referents que apreciem o menys tenim, saps?
Però que estan...
Que hi són, ja. Exactament.
No és un naturalisme, llavors, o sigui, és que hem conegut només això que has llegit ara, que per cert, de quan és aquest poema que has llegit?
Doncs deu fer un any o així, que hi és. Ah. Sí, no, potser menys, sí. Mm-hmm. Sí, 11 mesos, 10.
I una cosa, abans d'entrar en això, si és naturalisme i veure un altre poema, quan et refereixes a la gent que coneix o amb la que et mous més, que serien de circ, música, poesia, escriptura, teatre. Jo t'ho presento així. Si tu estàs en un moment amb gent que hi ha pocs poetes en aquell moment, hi ha més músics i més teatreros i més ballarins, i llegeixes un poema, tens un tipus de feedback o de ressò, no? De reacció, que possiblement sigui més benèvola. Possiblement, no? Tot estic així com muntant un argument. Però si ho presentes amb els poetes, amb els que recites sovint, o amb els que tens... I són de l'ofici de poesia, encara que cadascú amb el seu estil, què et trobes? Com són capaços de donar-te... Perquè són poemes que ells no podrien escriure, segurament, perquè no se'ls acudiria, perquè no es mou dintre de la seva manera d'expressar, perquè això és Edgar, no? Et dirien, això és un poema típic Edgar, no? I llavors te'l jutjarien o te'l valorarien? Hi ha enveges?
Ara.
O hi ha voler ajudar l'amic poeta quan ens presenta una cosa fresca, que agafa de lo que he dit lo que vulguis, perquè no sé si són moltes preguntes amb una, molts d'això, però...
No, és una. A veure, està clar que cada cosa és un mundillo, per dir-ho així, no? I que els del circo... se les foten i se les treuen, i que els teatreros, doncs, pim-pim, i que els músics lo mateix, i que els poetes igual. La cosa d'aquí, jo no sé molt bé com explicar-ho, això. Jo crec que ens donem pistes els uns als altres. Ens ajudem per aquí. Llavors, si ens estimem més o ens estimem menys, o ens interessa més o ens interessa menys el que cadascú fa, és que cadascú té el seu estil, també. I ja està. Però la qüestió és... No crec que... O sigui, un altre faci un poema que sigui tal nom i que jo faci aquest poema perquè jo sóc tal altre. Perquè jo, igual aquell tio ha fotut aquell vers d'aquella manera que no sé què, dic, hòstia, que guapo això. I dic, doncs vaig a provar-ho jo, o al revés, o... o no sé, i a partir d'aquí n'aprenem, saps? És... O sigui, l'escola no és ficció. O sigui, existeix, però ens la creem dia a dia, jo crec. O sigui ens fem escola els uns als altres, saps?
Volguem reconèixer-ho d'immediat o no, però som afectats.
És evident, a mi les històries, o sigui, que jo llegeixo coses o sento poemes o no sé què, i dic, joder, aquest tio, quina cosa més guapa, saps? Com em molaria fer una cosa així, saps? Pues llavors me'n vaig a casa i en lloc de cagar-me en el que està fotent aquest tio, doncs intento aprendre'n una mica, no?
Olé.
Això és d'entrada, però sempre, o sigui, les enveges són... O sigui, existeixen. I ja està. I llavors, però això és una altra manera. Perquè també és una manera de formar-nos, dir, i per què està fotent això, no, aquest? Doncs va, doncs jo ofereixo, o li dono la volta, no? I mira, si és per aquí, si és per donar-nos pel sac, ja no mola, per dir-ho
no,
així.
No, és més com un context quasi d'aquests poetry slams. No,
sí, sí, no conec gaire l'assumpte, però...
No has anat amb...
No conec el món de l'eslam de poesia. Però, per exemple, no? O sigui, jo què sé, per posar l'exemple del cicle de poesia de la Rosa de Foc, que és el que jo he estat muntant l'any passat i enguany, si a mi... els poetes em donessin pel sac, per dir-ho així, perquè si estigués mort d'enveja, si no tingués referents, o si pensés que només el que jo faig val la pena, no podria muntar un cicle de poesia.
Clar.
Per dir-ho així.
Clar.
Saps?
Clar.
Justament la meva intenció de muntar un cicle a un lloc és portar la penya que més em mola. I me'n descuido molta perquè no la conec. També. Clar. Però pel que jo sé dels anys que fot que estic aquí i que estic en contacte amb la història aquesta, doncs dic, bueno, pues que hi hagi un espai per saps?
Mm-hmm. I això que ara passaves per sobre els anys que fa que estic aquí, abans em deies que portes 7 anys a Barcelona.
Mm-hmm. Sí.
Ja des del començament vas començar entrar en aquests cercles i anar als recitals i moure't, o sigui, tens encara gent que vas conèixer al principi que els segueixes sovintejant i...
Sí,
com ha estat el teu camí aquí a Barcelona en aquest món?
Hòstia, això és una pregunta massa oberta perquè fa anys.
Sí, sí, però
vull dir que
has viscut un anar creixent, i suposo que és també molt... Si tu en el currículum posessis tots els recitals en els que has participat, doncs ja només per això el teu nom sona, com a mínim, dintre d'aquests cercles.
Sí, però jo no... O sigui, no sóc ningú en aquest sentit. Vull dir, hi ha penya molt bèstia, que és la que s'escolta per sort, saps? Vull dir, jo els meus referents de la poesia contemporània catalana els tinc claríssims, per exemple, i això és la penya que ara mateix està sonant perquè és la bona, per dir-ho així. I jo, per exemple, en aquest cas, doncs, faig la meva, però quan vaig arribar encara era... O sigui, simplement és que no sabia res, de res. O sigui, no tenia ni idea. Jo feia versos perquè... No ho sé, perquè em sortia així. Llavors vaig descobrir 4 poetes, 6, 8, 12, pim, 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 i vaig començar a construir-me la meva imatge del que era la poesia. I llavors resulta que tot el que feia intuïtivament vaig donar-li una forma, vaig enviar-ho a un lloc, em van dir, mira, doncs et farem un llibre, i a partir d'aquí... va créixer la meva innocent il·lusió sobre el mundillo de la poesia.
Primer llibre, quan va ser això?
Jo no vaig estar fent entre el 2006 i el 2007, sí, i va sortir el 2007, finals del 2007, sí, uh-huh. El Calidoscopi es titula. Uh-huh. I sí, un editorial de Pollença, Mallorca, es diu El Gall Editor, que ja és un llibre que està descatalogat, que té 6 anys, clar, és vellet en el circuit comercial de la literatura catalana contemporània, i a partir d'aquí, doncs, hòstia, m'han de convidar aquí, allà, no sé què, bé, vaig començar a recitar, a interessar-me molt, això que et deia pel tema del recital, perquè ja és una cosa, la cosa d'actuar que venia fent entre la música antigament, doncs, el tema de les jam sessions així més del carrer, que ja m'havia posat de més jove a Menorca, i a partir d'aquí, doncs, vaig començar a entrar en el circuit dels recitals i ja vaig engegar i vaig començar a fer els col·legues aquests i estem aquí.
Per mi és important que aquests referents que tens claríssims ens diguis, no?, els noms, i també que recuperem la paraula generació.
No, però això no crec que es pugui dir. Sí, però és diferent. O sigui, generació entesa com... Jo què sé, no? En castellà és una cosa... Els espanyols tenen una mica molt aquesta...
La generació del 27...
Per exemple, no? Tota aquesta penya i... En canvi, bueno, en català també existeix la generació perduda, que es diu, que són els que van quedar, diguéssim, orfes en un sentit de referents existencials després de la Guerra Civil. Palau i Fabra, Jordi Sarsenedes, tota aquesta gent. I... Però, actualment, és que això ja està... És una cosa que està abolida, saps? Si es crea generació sense voler, no hi ha cap ànim de saps? D'instaurar res. Estem en un moment que tothom fa... O sigui, jo puc fer sonets com el rector de Vallfogona els feia en el barroc català, o puc fer, jo que sé, dècimes també com en el barroc, o alhora puc fer caligrames com Papaseit, com puc passar-m'ho tot, saps, pel forro i fer-me, jo que sé, poesia de deista, com l'U del Casasses, o jo que sé, saps, o crear una forma nova, no sé, saps?
És que és això, clar, trenquem aquest concepte de la generació típic, com deies, això del més hispànic, però sí que hi ha com un sentiment de coexisteixo en aquest moment amb aquests individus entre tots els altres i els vaig trobant i ens alimentem mútuament, aprenem... Són quasi companys de viatge. Que
potser això és molt diferent.
Sí, eh? Sí, però volia recuperar més aquest fet, perquè...
Però això no té res a veure amb la generació.
No, clar,
o sigui,
perquè
generació...
no hi ha una etiqueta d'estil o de temàtica.
No.
O de... No, clar.
Generació s'ha d'entendre en el sentit de gènesi, ja està. O sigui, que és que tu crees coses i això ja és això, no? Mm. O sigui, no va més enllà, i ja és molt,
ja
saps?
Ja és molt, i tant. Sí. Ja
o sigui, no és...
Partir el gènesi d'algú i generar en funció d'aquell patró o d'aquells... Sí,
és ja un... està, vull dir, o sigui, jo perquè hagi nascut tal any, saps, l'any 89, no sóc la generació Heidegger, o no sóc la generació Wittgenstein, o no sóc la... saps? Mm-hmm. Perquè ens entenguem, no?
Sí, això queda descartat. Però sí que hi ha aquests companys de viatge que jo cada cop ho valoro més. Inclús,
sí,
saps el Kiko Palomar, no?
No el conec.
Va pel carrer amb el...
Ah, sí.
Pues jo el conec des de fa més de... No, 25, 30, quasi... Sí, 25 anys. I l'he vist evolucionar, molts cops li dic, és que tu... Un dia et fotrem una estàtua en una plaça, perquè no té res a veure que siguis bo o dolent, però ets tan perseverant i fa tant temps que estàs a l'escena de Barcelona d'una manera o d'una altra que són com uns referents temporals, no? com quelcom que ha estat simultàniament passant amb el que tu feies i feien uns altres i aquests per mi també són companys de viatge.
Sí.
També són diferents, no hi ha tanta implicació com amb gent amb la que m'he reunit per altres recerques, diguem, però estan en aquest moment històric que serà la nostra vida quan passem la moviola, no? de cares, de
sí,
personatges.
Sí.
I...
No, està clar, vull dir que jo... puc dir de els noms dels meus companys de viatge, per dir-ho així. El Gerard Cisneros és un company, el Jaume Coll és un company, la Núria Martínez Bernis és la meva mare, per dir-ho així, en aquest sentit, l'Enric Casas és el meu tiet, el Joan Tomàs Martínez doncs és el meu padrí, el Jaume Pons a l'Horda doncs va ser el tio que em va començar doncs, a fotre la patada al cul perquè entrés en la història dels recitals. La Blanca Llum doncs és el meu amor poètic, no sé, saps? Vull dir, és com...
maco, segueix, perquè segur que és molt maco fer aquesta...
No, però, o sigui, és gent que aprecio total, saps? Que m'ensenya 5.000%, saps? Llavors ja, a partir d'aquí, em vaig fent la meva. Però és, o sigui, és gent ineludible, evidentment, saps? Jo penso, hòstia, doncs...
Pedrals, com deies.
El Pedrals és com el meu col·lega de borratxera poètica, saps? És el... amb qui ens podem picar, saps, musicalment, saps, qui té com el domini des del 0 fins al 2000 de la cosa musical de la llengua. Estem així, no? I d'aquí doncs vaig traient la meva forma i això et parlo d'ara, no?
Sí.
Del meu moment.
Com creus, l'abraces a tot aquest... aquesta companyia de viatge, i el veus un moment potent, interessant, a Barcelona?
O sigui, aquest és un altre tema. A Barcelona hi ha una mena d'accés, de versos espectacular. Jo què sé, llavors estic passant perquè no conec de res, o sigui, en cap sentit, tot el circuit espanyol, però la cosa catalana, sí, que sí. Ja és, o sigui, ja és brutal. Quan va sortir ja fa 5 anys, l'antologia Pedra Foguera, 28 poetes, em sembla, dels Països Catalans.
28 poetes.
Que menors de 30 anys. Fa 5 anys. I eren 28, jo era el primer, era el més jove, quan tenia 18 anys. I és que, o sigui, ja és molta penya.
Sí.
Ja és molta penya. I dels que he dit... no en surten ni 3 a l'antologia, saps? O sigui, la Blanca surt d'allà, el Joan Tomàs surt d'allà i el Jaume Pons, però ni el Jaume Coll ni el Gerard hi surten, l'Enric doncs és més gran, la Núria també és més gran. Hòstia, doncs el Pedrals també hi surt, però el Pedrals ja feia doncs uns 7 anys que portava l'original, saps?
Ah, el porta ell mateix, ara ja no.
Bueno, sí.
Sí, el porta?
Sí.
Val.
Com a programador.
Val. No, empresari.
No. La programació, sí. Juntament amb el Ferran, són els dos que munten la cosa, no? I llavors, que és com el que em dic a vegades, és el...
És més l'epicentre...
Sí, és el cau de tràfic d'orfismes, per dir-ho així.
I aquella sala tan imponent que hi ha al fons, no?
Més allà, sí, on es passa tot, que és on es trafica això, material òrfic.
Cada cop solen ser les...
Sí, cada dimecres, i a vegades es fa el dijous, també, no sé, depèn.
Sí, setmanalment, els dimecres...
Sí, des del principi de curs, per dir-ho així, en un sentit acadèmic, doncs fins al final, clar, fins al juliol.
I quan tu estàs amb aquestes sessions, que a vegades són de moltes hores, no? Bueno, són molt intenses, un rere l'altre, és tot una gimnàstica de molta elasticitat, d'estar totalment nou cada moment, que surti algú nou, i situar-te en aquelles coordenades que porta la persona, no? que és el seu tarannà, el seu tot, no? No són tots comparables, i van succeint-se. Ho pots abastar tot? Pots... No t'agafa vertigen de dir, oi, on estem realment? Hi ha coses tan dispars i tan diverses i tan difícil de conciliar com a... Senzillament, què és poesia? Doncs diries, tot això.
No, això no sé com dir-ho, què és poesia, no tinc ni idea, però... vertigen, sí, en general, a vegades... Bueno, doncs... un de cada 3 dies em ve el vertigen. No ho sé, vull dir, sí, no s'està sempre a tope, saps?
Mm-hmm. Però és que per mi és un esforç el poder copsar quan he anat a un recital poètic, perquè és com una successió de monòlegs, o sense el com.
Home, monòlegs no, perquè el monòleg en general no arriba ni al nivell de la prosa, per dir-ho així.
però que surt d'una veu i després una altra no vol aclarir res, sinó que porta el que porta preparat i enceta, comença el món una altra vegada.
Però cadascú té el seu món, no?
Okay. I per això pel públic, per l'espectador, és una successió de mons i dius...
Sí, és una successió de mons, però s'ha de... Bé, o sigui, si individualment, a nivell quotidià, tot cadascú té el seu univers particular, doncs si a sobre l'amplies poèticament, doncs s'accepta que cadascú té la seva, no? Vull dir, els recitals de poesia existeixen per això, saps? Perquè cadascú hi vagi a dir la seva, perquè si cadascú ve i et diu la mateixa que l'anterior, això és una merda, saps?
Sí, sí, podria ser una manera de seguir un fil d'alguna cosa, però a mi em sembla molt bé que puguis sentir alegria de que es produeixi qualsevol cosa.
Sí, això és espectacular, no? Ja està, no hi ha res a dir.
Si tens aquest gaudi, que la sala està plena, la gent està sortint amb coses i cadascú diu la seva, potser em diria algú, no, mira, jo si vull recitar el poètic vull qualitat i no vull sorpreses
desagradables
o coses així, doncs, bueno, ja és un altre criteri i una altra manera d'enfocar,
però... Bueno, això jo crec que des del meu punt de vista, pel que fa a la meva implicació més recent potser al món de les arts escèniques, s'ha d'exigir mínimament també com a públic que no et venguin una moto segons com. No parlo exclusivament dels recitals de poesia, perquè tothom té... Una cosa és una jam, val? Que cadascú s'apunta, un micro obert, i una altra cosa és un tema que et truquen i et diuen, pots venir, saps? Per dir-ho així, programat a un lloc. Per mi, sí, són coses diferents.
Sí, sí.
Val?
Sí,
o sigui, sí. Si tu vas a veure una cosa que, en certa manera, forma part d'un programa... Es pot exigir un mínim de qualitat, per dir-ho així, saps? Però bueno, llavors jo crec que aquí ja estem entrant en temes diferents, eh? Una cosa és la poesia, perquè un tio pot fotre uns versos collonuts,
sí,
els poemes, perdó, i l'altra cosa, sí, és la teva manera de dir que és...
Que... M'agrada que ho diguis, perquè abans també pensava... Et pot caure algú molt bé perquè té un magnetisme, una manera d'explicar o d'un joc de veus i tons i és el seu caràcter, m'agrada. I potser la poesia no tant, però m'hi faré més amb ell que amb algú que igual m'agrada la poesia però no, sembla que tingui punxes i no m'acabo de trobar a gust amb aquella... O sigui, són criteris molt diferents, però tots dos estan solapats o treballant en el quotidià i quasi sospitaria que els grups d'afinitats són més pel caràcter que per un contingut. Segurament el padrí que tens no només li agrada la poesia, sinó que li caus bé i veu unes coses com a persona i el teu tiet i la mare
no, perquè...
no només estan allà perquè tu els has col·locat, sinó perquè ells també et col·loquen en algun lloc.
Bueno, però és que això no és necessàriament així, saps? A vegades la família no... sí, ni en aquest nivell és triada, saps?
Tampoc,
el que et vull dir, no, per mi no. Vull dir...
que
a mi la Núria Bernis em sembli l'hòstia, o sigui, em sembli com la més gran ara mateix, per dir-ho així, contemporàniament, doncs no implica, saps, que ens haguem d'estimar fins a la mort, saps?
No, per tu potser sí.
No implica, o sigui, que jo l'estimi, per exemple, ella pot, o sigui, voler-me rebentar el cap en qualsevol moment, pot passar, saps? O sigui, ens podem donar pel sac, ens podem... saps? O bueno, no sé, o el Gerard Cisneros, jo dic, mira, hosti, és que puc pensar, aquest tio és una merda i fot aquests versos collonuts, no? Saps?
Val. Sí, que
o al revés, pot ser, sí. Sí, sí, i jo crec que tots tenim relacions en aquest nivell, però això és una cosa molt més humana que no, diguéssim, d'afinitat artística. O sigui, de dir, és que aquest tio em sembla una merda, o aquesta tia em sembla... O sigui, que no val una merda tampoc, i realment... Hòstia, jo no ho faria millor, o m'encantaria fer això, o jo faig això i ho faig d'una altra manera, i fem el mateix, i tu em caus com el cul.
Ja.
Vull dir que no té res a veure.
Igual,
saps?
Que també amb el que parlem és tornant a aquesta puntualització que has fet de... És molt diferent una cosa la poesia i l'altra el món del recital.
Sí.
I és possible veure un recital algú que dius... si hagués sortit jo a llegir aquell poema, o un altre, que tingués una altra manera de posar-lo...
No, però en això no m'hi vull posar.
De trobar-te amb un poeta que llegint la seva poesia i recitant-la no aconsegueix ni la meitat de lo que aconsegueixes tu llegint-lo.
Però és que això no té res a veure. O sigui, a mi, per exemple, jo conec gent que escriu versos brutals, amb una perfecció espectacular, o que expressen, saps, coses que jo no sé ni com, i diuen, mira, és que jo, si m'hagués de posar allà a l'escenari, no sabria com fer-ho. I és que hi ha com... O sigui, són feines que s'han de separar. O sigui, que l'Enric Casasses sigui el número 1 a l'hora d'escriure, però també recitant, doncs és un cas. És un.
Ja,
saps?
Ja.
I que el Josep Pedals li passi o que la Bernis li passi, pues són aquests casos, saps, que... Però no, o sigui, jo no sé com recitava Riba, per exemple, saps, però jo no puc negar que els versos són brutals, saps. No sé com recitava Brossa, no sé Vinyoli, Ferreter no ho feia malament, però tampoc era espectacular, i és un màster, saps el que et vull dir? O sigui, són coses diferents. No vaig sentir mai escoltar... O sigui, no he sentit mai el Rosselló Pòrcel recitar un poema. Però, o sigui, jo m'agafo, saps? Qualsevol capítol, saps? Per exemple, jo, la Fira Encesa o de la Rosa Secreta, alguna cosa de l'Imitació del Foc, i al·lucino, saps? Està separat, saps? O sigui, els trobadors, perquè ens entenguem, tenien els seus juglars, val? O sigui, llavors, ells escrivien, componien la música, i llavors cridaven al juglar perquè anés de poble en poble a fer que es coneguessin, que es conegués la poesia d'aquesta gent, saps? O sigui, que la poesia es canti, sí, però qui la canta ja ho veurem, saps?
Ara.
No, és una altra cosa.
Doncs el bo de lo inapropiades d'algunes preguntes que faig és que es va aclarint perquè gràcies a no encertar-ho, diguem, tu ens ho poses a lloc.
Bueno, estem per això.
Aquí estem, sí senyor. Vols llegir algun... Ah, bueno, he preparat una cançó.
Vinga.
Fem un paus.
Això.
I la veritat és que portem una hora.
Ja?
Ja t'ho he dit, eh? Ja. Això de les 2 hores són... Visto y no visto.
Okay.
Ahora...
sights, ride the run on a lady, sweep the waves to set sail. All hail the dream ship navigators, like Jonah in the way with the soul investigators. Both sides of the equator, back and forth like smooth through the force operators. We don't wave, cause we got to get it on like funky bodies up us. Now guess who is coming to supper? Naughty dreadlocks, the fly bomb deluxe on the up and ups. Yes, yes, the non-stoppers with the permanent flux. Traveling more miles, the flux of migratory ducks. And you bet it's not the bucks that'll make us run amok, cause we could never get stuck with our shucks. A life sucks, see we don't give a hard place in the rock. Our house is in our pockets, no doors locked. And if you knock, there's an answer. Don't you just stand there, come in and let us rock. A one shot from the top to the last living drop. Yes, yes, the man, they run, come, but you know they can't test them on. We blow them down like Lester Young, cause God bless the man with mad explosive spontaneity. You're bubbling up constantly like a mile a minute. And movement is the way, and we take it to the limit. Hyperactive, we hold the world captive by the spirit, the soul flow. I know we're going all up in it, stepping out from the dust into dirt. Love is the urge, and you know what it's worth. Meanwhile, we keep warm by wearing seven shirts with the smell of fresh sweat from the flesh of the earth. And it's like that. It's like that. Thank you.
a l'aire. Benvingut, Edgar. Recordo, per, no ara, perquè ara exagirem, però ens encantaria que truquéssiu. 93 317 73 66.
En la punta del coltell tu hi veus tot el que no tens i te'l lleves amb les dents fins la pell. Per la punta del coltell se t'escapa la nit tendra, la nit folla i la de cendra, tot per ell. En la punta del coltell veus obrir-se el quadrat fosc que et revela el somni tosc del cervell. Amb la punta del coltell cada jorn és carnaval, tot se'm trenca i res fa mal, visc l'ovell. Mala punta de coltell clava fruit i clava cara, clava cel i clava encara el clavell. Que la punta del coltell és també el que t'imagines, obre el ventre de sardines i l'anyell. Quan la punta del coltell mira fixo com un druida, guarda tot allò que et cuida el farcell. Nit de punta de coltell que passeges els dimonis, tots els càlculs són erronis pel novell. Fina punta de coltell que separes cada cosa des de l'ungla fins la rosa, bon garbell. I què passa amb tu coltell que et dic dona, maradona, amb la cançó i la corona, meravell. Si la punta del coltell et demana que no paris, més te val que te preparis, passarell. Que en la punta del coltell veig lluir tot l'espectacle del que el món és receptacle d'escabell.
Aquest és el que deies, que has treballat aquest llibre amb Enric Casasses i Gerard Cisneros. Passa.
Sí, aquest poema surt d'un llibre que ara... Que bé, està... No és un llibre, o sigui, és un recull petit que està integrat dins d'un llibret que nosaltres n'hi diem el trillibre, que és un llibre 3, on cadascú dels tres que hi participem hi ha inclòs la seva part. Una és la de l'Enric Casasses, on hi té el seu petit poemari, que és A la raó, que és doncs una mena de petit conjunt que és més gran en realitat, però aquí hi ha com una mostra. Llavors hi ha l'altra cosa, que és la del Gerard, que són els bolets, que es diu així, on hi parla de metafísica, de la metafísica del sofregit i de com Déu s'asseu a la taula del bar, i sobretot a la del fons, quan hi entres i està ja amb el palillo a la boca. I després la meva cosa, que és, són uns, no sé, 9 poemes, em sembla que és I el dau em porta, que és una mena de tractat anti-Mallarmé sobre l'atzar i pro Max Jacob sobre els daus, bàsicament, i en favor del circ i els pallassos de veritat i no dels que en parlen els grupets aquests de la neorumba i no sé què. Sinó...
Quins són els pallassos de veritat? Perdona que t'interrompo.
Doncs mira, si parlem d'això, l'Alba Sarraute és una pallassa d'Argentona que té la companya Alba Sarraute, que és superbrutal. Em sembla que està fent els seus darrers espectacles, perquè se'n va de gira o a Ronda por ahí. És molt bèstia el que fa. El Blai Mateu, que recull una mica doncs l'empremta de son pare, que és el Tordillo Poltrona. El Guillem Albà, que també està fent coses molt interessants, que ve del llinatge dels Estaquirots, que és una família de titellaires super ben situada a Catalunya. Hi ha gent doncs que ve de França i que s'ha instal·lat aquí, com la Fanny Gigot, que ve d'estudiar amb el Michel Dallaire i el Christophe Tellier. El Michel és el fundador del Cirque du Soleil, per exemple. I bueno, i els de tota la vida, que són els de veritat, també, com el Claret i el Marcel Gros, l'Òscar Rodríguez de la Pussa, bueno, el Joan Busquets, que ja està per allà dansant entre els que no hi són i tota aquesta gent així que són els referents vertaders. Ara està naixent el Blai Rodríguez, que aquí estic començant un projecte també que participa amb el Guillem Albà amb altres coses. Doncs per mi els pallassos són aquests, en realitat. Sí, sí.
M'encanta que es diguin aquests noms i que prenguem nota. Jo el primer, que m'agradaria tenir-los a tots un moment o un altre venint aquí a compartir, com tu has fet, una estona, unes copes, uns poemes. A mi m'agradaria obrir a l'atzar un llibre, però potser millor aquell que tens allà al darrere.
Sí, un dels antics, bueno...
I veure també què et sembla a tu escoltar un poema teu amb una altra veu, algú que no sap. Però a l'atzar vull dir així, a el que surti. T'atreveixes?
Sí. Aquí tinc aquest poema que és el...
No, això no és a l'atzar, no.
Obre'l tu, però no l'obris pel pròleg.
Clar, això. Aquí fem el que és la rapsodomància d'obrir els llibres i a veure en quina, la pàgina que vulgui o... Coita, acabem de passar per la Setmana Santa i ens surt un vers, un poema titulat Passió. Sortir al balcó, cridar el romanticisme del tigre, naufragi poètic del sobreviure, intuir, crear o desaparèixer. I ara llegeix-lo tu, com tu el vas escriure, per com sonava en el teu cap.
Sortir al balcó, cridar el romanticisme del tigre, naufragi poètic del sobreviure, intuir, crear o desaparèixer. Jo vaig viure uns quants anys... un lloc on els que hi hem estat en diem Blues 145, és el carrer Bailén. Carrer Bailén 145, tercer segona, que és on jo crec que durant un temps s'hi va instal·lar la vertadera manera de cremar amb els versos i amb... No sé, és el lloc on he après més a justament a llançar-me d'aquesta manera pel balcó, a llepar qualsevol tipus d'infinit. I bueno, d'aquí va sortir aquest llibret, El Fonàmbuls de Llum, que és un altre llibre que també està descatalogat. És el segon llibre que vaig publicar. I justament apareix de moltes estones al balcó, allà doncs fent la cigarreta, bevent... I...
Vivies allà?
Sí, vivia allà, justament amb el Gerard Cisneros, també, amb un músic, i durant una època amb l'Artur Almécija, que també estudia filosofia, que és pianista i guitarrista de flamenco. I allà, doncs, trobàvem les maneres d'anar-li clavant això de l'art... Per exemple, en aquest poema que diu... S'hi explica una mica, no? La manera o la cosa. De la llum del capvespre n'he segrestat l'amor. Una flor d'aroma buit que he escopit el món en forma d'esquelet de papallona. Davant les coses he afirmat: soc subjecte enamorant, i he pelat patates al balcó després d'haver expirat totes les llunes del Mediterrani. Aquesta era una altra manera d'escriure també del que hem estat parlant ara fa una estona.
Sí.
Molt més propera. Quan em va sortir el llibre, els pocs que l'han conegut, perquè no ha estat gaire difós, se'n... Es deia que s'apropava més a un univers molt més màgic, molt menys treballat per la cosa artesana, molt més imaginari, molt menys fictici. Clar, la meva manera d'entendre el circ ara és molt diferent a la d'abans. Aquest llibre es titula Fonàmbuls al llum, però surt d'un poema, justament, aquest títol. Sí. Vull dir, ara jo visc amb gent del circ, saps? Vaig a algun moment entrenar a la central del circ amb els acròbates i no és... O sigui, no, sí, no és el mateix, no?
No.
Vull dir... I amb els versos, amb els versos és el mateix. Llavors, la majoria de poetes de més a prop, quan ho van llegir d'entrada, van dir, hòstia, això és com fresc, però és massa intuïtiu. Sí. No està trabat en un sentit, no ho sé, no? Com, o sigui, cabalísticament no en podríem extreure res, saps?
Ui, ui, ui. Sí, sí, però que a la vegada té alguna cosa que ara tu no tens o ho has transformat en... l'has xifrat més.
No.
La intuïció va sortir a més a...
Busco per un altre lloc.
Quin?
No, el que abans parlàvem, de dir...
D'estructurar...
Bueno, d'estructurar, de destruir, de jugar... Abans simplement doncs era això, em venia la cosa més feta. Ja està. I si la... li donava una forma, doncs bé, i si no, doncs també. No em limitava. Mm. Sí.
Mm. Clar.
Vivia el poema com una cosa molt més oberta, però molt menys infinita.
Ala. Ala. Queda com una poesia, també.
Bueno.
Sí, més oberta, però no... però... menys infinita. El joc com a infinit de com infinites combinacions d'unes peces i d'unes regles.
Dic que això és així i no dic que és això, és molt més obert que dir que és així, saps? O sigui, si existeix un altre, si ens posem rimbaldians, per dir-ho així, doncs ho estem obrint tot.
També.
Per què sóc l'altre i no, no? I no jo. O perquè si dic que sóc jo no sóc l'altre, això és infinit. Si jo estic dient que sóc jo, o sigui, si ens posem cartesians, o sigui, no traiem res d'aquí.
És un jo obert, però no té aquesta infinitud que li dona el...
Exacte. Sí. Jo què sé... Si anem a Bruno, per exemple...
Giordano Bruno.
Sí. Poeta brutal i filòsof de veritat, doncs dius, bueno... Que... No pot dir que l'univers és així... i no aixà... Sí, pot dir que l'univers és així? No ho diu. És infinit, però perquè parteix d'aquí, parteix d'allà, i saps això? Però, i nosaltres estem en aquest punt i no estem en aquell altre, quan podríem estar en aquell altre, això és infinit. Saps? Mm.
La combinatòria que s'obre és...
Exacte. Mm-hmm. Llavors, la manera d'entendre el poema com una cosa tancada...
Que et ve...
Com el Juan Ramón Jiménez deia una vegades, no sé com era això de la rosa, no toquis la rosa, ella. Quan has fotut aquest vers no el toquis, per aquesta por histèrica que pugui ser d'una altra manera, saps? Perquè podria,
clar, home, aquí saps? Està el drama,
però és molt diferent d'això que dir, o sigui, que tu fotis un vers i tan foti que sigui, que l'afirmis com que el neguis. Això no estic parlant d'això, no? Mm-hmm. Que si tu li posis una negació, això canvia de sentit, és una altra cosa. Si no, estic parlant en un sentit més de construcció, de dir que jo poso aquest vers, però podria construir d'una altra manera.
Aquesta és la infinitud creativa,
sí.
No significativa. Perquè tu vols dir una cosa, no vols dir qualsevol cosa, perquè llavors la teva feina no val res. O sigui, el que estàs dient podria ser qualsevol altra cosa, no?
Clar.
O sigui que si jo dic...
Estem aquí al la moll de l'os, no? Sí, perquè la creativitat així plantejada és important que tinguem en compte, no? Que hi ha aquest objecte tancat, com dèiem, o un objecte infinit, i el fet de poder ser d'una altra manera mantenint el que vols dir, a diferència de posar-te i deixar que una paraula porti l'altra, que també és una altra manera de deixar-te anar. I en el dibuix també es pot fer, i el resultat tard o d'hora es tanca també,
Sí, però és aquest...
Perquè has d'acabar el poema o acabar el dibuix, però també podries seguir. Si el mural fos infinit, a mi m'ha passat,
evidentment.
Passava molt sovint de posar-me a dibuixar i a escriure, i dir, bé, faig la primera frase, jo vull dir alguna cosa, però és que de molt aviat ja se'm obren moltes possibilitats de paraules que ressonen amb allò que he escrit i que m'agrada com sona, i com si ara demanés un lloc, però no té res a veure amb el que jo volia dir, i ara què faig? O sigui, el trobar-me en aquesta disjuntiva de tenia una intenció, però mira per on demana, mira per on sembla que demana, i què coi, què és això?
Sí, evidentment. Bé, si vols, no sé, llegim un poema...
Un altre, clar.
I veiem, doncs, què és i què podria ser, no? O sigui, per dir-ho d'alguna manera, no?
Mm-hmm.
Per exemple, tinc un poema que també parteix d'un altre joc, en aquest cas d'un dels meus poetes preferits en català, que és preferit perquè és un dels més brutals, que és el Joan Vinyoli. Té un llibre espectacular, que és el Callat. En aquest llibre el tio deixa anar tot el seu romanticisme òrfic sense mesura, i té un poema que es diu Simple cant a totes hores. I jo doncs vaig com no reconstruir-lo, però fer-li un joc.
Simple cant a totes hores.
Exactament. Un cant a totes les hores del dia, per dir-ho així.
Sí, sí.
Però sense més pretensió que cantar. Llavors jo n'he fet una altra versió, que és el Simple cant i prou. I li agafo la forma, però intento dir el que em ve de gust dir en aquell moment, fotut allà dins, en la seva armadura, per dir-ho així. Cada vespre, raig, em vesses la foscúria i m'apresses vers el brusc bròfec brugit. Entre el símbol claraporta i la posta flama absorta sóc un tret. Contra la nit, destral lila del foscant que les ombres vas fixant, dóna'm força, dóna'm risc. Però ho encuixes de l'albada quan la mort d'em s'ha basat de l'excessiva dansa visc. Però tu, migdia al far, no m'arrenquis tot l'atzar filador del groc a farau. D'una mar de perles fondes quan la llum no llesto amb rondes perquè caigui en ton catau. Deixaré el llari rellotge per anar cap a qui em sotja, abraçada al circ astral. Ajudeu-me, insectes d'or, vins antics, el joc no mor, a senllà del bé i del mal.
És que me n'adono que hem parlat molt de la poesia, dels poetes, de si generacions o companys de viatge, però de tot el que dius podríem també entrar a parlar, perquè són pensaments, no són només impressions, són perquè fem tot això, no? O sigui, perquè un pinta o perquè tu escrius o toques i el que tu li poses és... També és possible que em diguis no, és que ja està escrit en els poemes, no cal que hi parlem.
Em demanes per què ho fem, això?
Tu filosofes o penses el món a través de la teva poesia?
No, intento pensar lo mínim.
És impressió...
És que el pensament ens pensem que, justament, que és una manera de fer-nos lliures i, segons com, és una manera d'empresonar-nos. Perquè la majoria d'informacions que rebem és perquè les rebem, que les sabem o que les tenim. I això és una manera d'empresonar-nos. La majoria de pensaments van en contra de la intuïció, que és el més conegut ara mateix. Tot el sistema d'imatges, digitalitzacions, etc., són presons del saber a través del pensament. I una manera de lliurar-nos d'això és l'art, això d'entrada. Llavors...
El que tu fas i el que fan els altres, o...?
O sigui, si jo escric...
El que, no tu, el que un mateix faci a la seva vida, vols dir?
O sigui, crear és un àmbit en el qual tu et manifestes amb la teva llibertat real. Les traves que et poses són les que et poses tu, no les que existeixen,
aquí està, aquí està.
Diguéssim. O sigui, obrir-se el pensament, sí, però obrir-se el cor, obrir-se el cos, obrir-se el cul, obrir-se el genoll, obrir-se el pit, obrir-se la boca... O sigui, això és per on hem de començar, diguéssim. Llavors, o sigui, l'expressió artística, sí, però a partir de lo primer. El pensament jo crec que ve més tard. O sigui, és com, hòstia, després he fet tot això... Saps? El pensament és la ressaca, per dir-ho així, del fet.
Ah, aquí està. Aquí està. El cronista.
Exactament. O sigui, no treballes objectivament en general quan treballes. O sigui, per exemple, jo què sé, no? Una vegada vaig sentir que Wagner no va escriure el Tristany i Isolde perquè estava enamorat, sinó que es va enamorar perquè escrivia Tristany i Isolde. Val? Llavors això és una altra manera de treballar. O sigui, aquí això no és objectiu. En cap cas, o sigui, el Wagner aquest, que jo que sé que ens pinta la llegenda, o sigui, mai és en tercera persona per ell mateix. Saps? El tio es deixa anar i aquí cau en el seu propi parany, per dir-ho així. Es para la trampa.
Es para la trampa i magnetitza.
Exactament.
I la va magnetitzant. I...
O jo almenys... O sigui, no sé si això és de veritat o què, tampoc m'importa, però...
No m'importa, perquè no, però, el mateix, o sigui... que podria passar algú que veiés Tristan, o que escoltés,
sí,
Tristan i Isolde i s'enamorés en aquell moment o després.
Sí, però no perquè veiés l'obra s'enamorés, sinó que... Que, o sigui, no que anés a veure l'obra perquè està enamorat, sinó que veient l'obra s'enamora. Això és molt brutal, no? O sigui, estar-te allà a la filera de la platea, el número 12 del Liceu, i donar-te la volta i veure-te una persona i dir, hòstia, no sé qui ets, però ho dono tot, saps? Això és collonut, saps? És una mica aquesta la idea, saps? O sigui, la llibertat entesa així, no? O sigui, ens construïm el món perquè, o sigui, som nosaltres que ens deixem fer-ho o no.
Però tu ja saps, com a bon filòsof, que...
No, això de la filosofia jo...
No, però almenys saps com a bon col·legiat que has passat per allà, que quan es va qüestionar el principi aquest de la causalitat, ja va crear tot aquell rebombori de Hume i els escèptics i tots aquells tan irreductibles, no? Perquè... Si som radicals, i això a mi em fa pensar que quantes vegades no expliquem la història des del final, que tampoc és un final
real. No, però és que això
no
tampoc
és un final
no,
real,
no té per què ser així.
però que la fletxa del temps no està molt clar que sigui com ens venen en aquest pensament rebut que tu deies, que ens han empresonat, ens han venut una línia del temps que sempre va d'abans a després i no fa coses rares.
Sí, però això de la linealitat, jo què sé. O sigui, per exemple, respecte d'això a la filosofia, el que puc dir és que jo ara estic començant a entendre molt més la filosofia, si és que n'entres res, ara que no l'estudio, per exemple. Saps? Perquè no me l'estan fotent allà, saps, a cop de destral, dins del meu cervell, saps? No estic, no m'estic com... No sé com ho diria.
Adoctrinant o empassant.
No només això, no estic omplint les caselles del meu univers kantià, saps? No estic entenent el món perquè sóc un subjecte que entén el món, saps? No tinc el meu cervell com una graella que, o com un Excel, saps? Que li vas posant la informació, sinó que... O sigui, cau d'una altra banda, l'assumpto, saps?
Totalment.
O sigui, no sé com es diu, no hi ha, no és conceptual el món. Ja està, no passa res. No ens hem de preocupar per això, justament. Saps?
Però això et fa replantejar-t'ho, com tu dius, i aprendre molt més que quan administrat
d'aquí. Exacte, això sí.
Tipo graella i tipo...
No, s'ha de seguir la màxima del Mac Jacob, que és el poeta aquest superamic del Picasso, que vivien junts allà al carrer Rabinyan, que era com el que se us diu en el pròleg del Gobelet dels Daus, que el Jacob era de la closca pelada, era molt calvo, el tio tenia, era poeta de primera i pintor de segona. Perquè tenia justament la màgia del pallasso virtuós del violí que sap plorar i sap fer riure, saps?
Sí,
tota l'hora.
Sí.
I deia això de... L'estil de mestre és l'estil de deixeble. Però alhora té un altre que diu paret de totxos, biblioteca. Val? O sigui que el tio també escoltava el que li venia de sota el llit o del coixí o dels quadros, saps, que estava fent per allà el Magritte i... o no sé, o sí, el que fos, sí, no?
El lavabo,
o sigui, bueno, el mirall, per exemple, el Rilke, no? Que està allà, pim, i li surt un sonet, saps, o de la respiració, o sigui, és un altre nivell de... O sigui, és la sensibilitat, al final, saps, no en un nivell d'empirisme, saps, conceptualitzat, sinó...
Que és la teva seqüència d'esdeveniments interns, externs, com li vulguis dir, però és una seqüència teva del sol em toca d'aquesta manera en aquest moment i després hi ha un...
Sí, bé... Bueno, no, sinó,
sensacions...
no és tan circumstancial, per dir-ho així. Vale. No és com que el sol em toca d'aquesta banda, sinó... Em passa que el sol em toca, saps?
I sé, clar, i sé què em passa, i puc escriure d'això, i puc treure'n...
Ho visc, saps? Mm-hmm. Saps? I el poema no només és vivència, perquè hi ha tota aquesta feina, hi ha tota aquesta... Doncs el mateix, hòstia, doncs jo què sé, el cubisme és un exemple, o el suprematisme és un exemple, saps? O sigui, no sé, saps, Rothko no és un quadrat vermell i un de vermell més fosc,
sí, sí, sí,
saps?
Sí,
sí. Perquè ens entenguem, està allà ficat un univers místic, hi ha una passió brutal, hi ha un el quadrat negre del Malevich. Saps? Què passa aquí? O què passa amb el cubisme, en general? O sigui, el Braque o el Picasso, què els hi passen aquests tios? Saps?
Jo ho entenc, però també l'altre dia deia, ostres, el John Cage, que haguem arribat en aquest punt, també és... no sé si diu... Vaja, és que em tinc que confessar, no? Clar, segons com vegis la humanitat, doncs, t'agrada que hagi arribat a un punt com a John Cage, o t'estimaries que més que es quedés en una altra època, o
no,
en un joc d'harmonies, o...
No, però és que, o sigui, això no té res a veure amb la tradició, justament, aquesta és la gràcia. Sort del John Cage, perquè és que la música no és només Mozart. O sigui, els barrocs, perquè ens entenguem, entenien la improvisació d'una manera real. O sigui, són els primers jazzeros de la història,
sí,
saps?
Sí, estic convençut.
I, o sigui, no portaven el 2 i el 4 com la primera gent del blues, o els primers cants del gospel, o la tradició africana, però és que tampoc fan cant difònic com el fan a Macedònia, m'entens? O sigui, la circumstància d'Europa en aquella època fa que la cosa sigui oberta i van a veure què passa, improvisen, no sé què, pim-pim.
I passa,
exactament, que són els de la seva època. Doncs són el clave, i és la viola de gamba, i així van construint el violon i no el contrabaix, i aquesta gent improvisa. Coneix la música perquè la toca, no perquè l'estudia. I el John Cage, en un moment donat, diu: què li passa al músic? Com més llibertat li dones, que és el que estàvem parlant abans, sí, més tonto es torna. Això és el problema, i això ho diu en un llibre boníssim que es diu Escrits a l'oïda, que el tio anava d'orquestra en orquestra intentant explicar les seves obres orquestrals, i deia: no, és que aquí has d'inventar, has d'improvisar, et dono a tu la paraula. I el músic deia: no, sisplau, escriu-me la cosa. Però és que sort que algú s'ha dignat a fer entendre al músic que és alguna cosa més que
un intèrpret,
o un súbdit o un esclau, o un hermeneuta, saps el que et vull dir?
També.
Llavors, hi ha molta més llibertat que el text, però en aquest cas Cage jo crec que es manifesta com a creador absolut en aquest sentit, perquè té un món dins del qual s'actua. Això és teologia. Saps el que et vull dir?
Teologia.
Sí.
Món dins del qual s'actua de veritat.
De veritat. Com a majúscula.
Això.
El tio va al músic i li diu: aquí pots fer la teva. I tu ets qui pot sentir-se o no responsable del que es fa. Perquè és cosa teva.
Ets el déu d'aquest...
Bueno,
ets
la dona, ets l'home d'aquest univers. Tens el teu lloc aquí. Tens el teu lloc. Llavors diu: aquí comença, aquí s'acaba. Saps? I a partir d'aquí, desplega't a les teves possibilitats. I el músic li diu: no, sisplau, digue'm què he de fer. Hòstia, això és una metàfora de la vida humana.
Això.
Saps? Nosaltres estem aquí, saps? És el mateix. Llavors el que ells aquí es despleguen en aquest sentit, de dir: feu el que vulgueu. Perquè el que ells va estudiar amb... El tio volia... O sigui, era arquitecte, va començar a estudiar arquitectura. I un professor d'arquitectura li va dir: tu moriries per l'arquitectura? I el tio va dir: no. Llavors va posar a fons amb la música. I amb aquest d'estar a fondo amb la música va anar a parar a fer classes amb l'Arnold Schoenberg, que abans el citàvem.
Sí.
I el Schoenberg li va dir: tu deixaries tot l'univers, saps, per la música? I el tio va dir: sí. Llavors, estudiant amb el Schoenberg li va dir: donar-te classes d'harmonia, fer-te classes d'harmonia, és rebentar-me el front contra la paret. Imagina't. O sigui,
per algú que moriria per la música.
Ensenyar-te el sistema tradicional de la història de la música és destrossar-me la vida. Però el Cage va tenir clar. I en aquell mateix llibre, jo crec que el tio ho fot com a metàfora del seu procediment creatiu, explica una història d'un tio que decideix anar a prendre
els ensenyaments d'un gran mestre zen, val? Llavors, allà li diu, si t'hi estàs 3 anys, tindràs la revelació. Llavors el tio, si està 3 anys, estudia, no sé, està allà, medita, aprèn.
S'ho creu. I
confia en això.
Confia en això.
I li va dir, va arribar el dia que feia 3 anys, i el deixeu davant al mestre i li va dir, no he trobat la llum.
On està això que m'has dit?
Llavors li va dir, si t'hi estàs 3 mesos més i t'has estat 3 anys, trobaràs la llum. I el tio s'hi va estar 3 mesos més, clar, i dius, va anar i va dir-li, bueno, clar, no em venia de 3 mesos, hòstia, no ho he trobat. Diu, bueno, si t'has estat 3 anys i 3 mesos, si t'hi estàs 3 dies, cap problema, segur que ho trobes. Ara bé, si no ho trobes, suïcida't. I el segon dia va trobar la llum. Estava clar. Bueno, la llum era una altra, no? Que aquest procediment com imposat, saps? Aquesta falsa mística. Per mi, aquesta és la manera que el Cage té d'entendre l'harmonia. És a dir,
la llum, o sigui, el segon dia la va trobar i va marxar, no?
Exacte. Es va pirar allà i va anar a fer la seva. Va anar a fer la seva.
Això.
El Cage faltava fa el mateix.
Això, que va pirar.
Diu, bueno, foto el camp d'aquest sistema. D'aquest sistema, que és tota la tradició de la música. Però és que la cosa va molt més enllà. I ara ens hem quedat amb el Cage perquè tu el citaves, però hem d'entendre que el Cage ha canviat la història de l'art i no només de la música. Perquè el Pollock, l'Alan Caprow, o sigui, tota la gent que ha vingut després, la Nita Delal, em sembla que es diu, tota aquesta penya s'ha anat a parar a un altre lloc que han obert fins i tot les arts plàstiques cap a les arts escèniques. Llavors aquí ja es barreja tot, que és l'art com a acció.
Sí, un altre, el mateix que buscaven l'art total dels operístics i tal, doncs, però ara...
Sense pretensions, perquè simplement és que en aquest cas passa. No es busca.
I què depèn de que sigui tan multidireccional, de que et vingui de tantes dimensions, de que sigui plàstic i musical i actoral i tot alhora?
No, que és que al final fotem tota la mateixa cosa. I això, l'única persona que va fotre-li collons va ser el Cage.
Demostrar que...
Ja havia passat, no? Però vull dir, com historiogràficament, també és una mica el que se'ns ven a nivell de... O sigui, acadèmicament el que aprenem, però bé així.
I no són aliments diferents? Vull dir, que tu estiguis davant d'un... no sé, d'un Jordi Savall tocant, o estiguis davant de la peça aquella del Cage famosa de 3 minuts sí. 55 en silenci per un quartet, hi ha un abisme. Un et fa, és un aliment no. Pel cervell, per dir-ho així, de prendre consciència de quelcom.
No, perquè...
I l'altre és un aliment directament per cap a uns sensors que gaudeixen quan fas unes certes harmonies i gaudeixen aquells sensors i no es qüestionen res, ni la natura de la música, ni del silenci... Ni...
No, això és mentida, justament. O sigui... El Jordi Savall no és un exemple d'això, perquè és una de les persones que busquen recuperar el so natural d'una època, per exemple. O sigui, no, o sigui, un cas, per exemple, contrari a això i en el Cage, justament, perquè aquest...
Com
el Savall sí que s'apropa més al Cage.
Qui posaria?
Doncs són els músics contemporanis que toquen música del barroc o del romanticisme sense respectar els criteris sonors de l'època. O sigui, justament el Cage el que reivindica és posar a lloc el que passa, i una de les coses que passen és la vida, i la vida s'ha d'escoltar. Llavors, una de les coses que hem d'aprendre a escoltar d'entrada és el silenci. I aquí ve, d'aquí neix.
la peça cèlebre del 433, que és estar-te durant aquesta estona a...
Sí, però no potser no m'he explicat bé. O sigui, quan dic aliments diferents és perquè aquell silenci, com tu ara estaves raonant, això ve d'una pretensió de comunicar una carència de... O sigui, hi ha tot un concepte al darrere, una idea. Mentre que una música que vol entretenir-te i que té una harmonia, la toqui el savall o no, serà diferent, però és musiqueta, per dir-ho així. Aquesta musiqueta moltes vegades no té cap pretensió de fer-te raonar res. I en aquest sentit vull dir que són aliments diferents. No?
Però segueix sent mal posat l'exemple del savall, perquè justament ell recupera tota una tradició que ha quedat adormida per culpa dels manuals d'història de la música. Llavors, queda fora de lloc en aquest sentit, perquè ell justament sí que es preocupa perquè no escoltem musiquetes, sinó perquè puguem gaudir d'una visió no acadèmica i no historiogràfica de la història de la música. Llavors, és com una cosa que el Cage tenia la mateixa pretensió...
Amb la vida.
Amb el so.
Val.
Que no quedi adormit ni per les musiquetes, ni per els comerços, ni pels negocis, ni per les mentalitats, etc. No sé.
Ni les modes.
Res. Per res de tot això, la sonoritat connatural de la vida quotidiana, saps?
Dels objectes i de les veus.
Exactament.
Clar que sí.
És aquest el tema.
I jo m'he barallat molt amb això perquè... Sempre m'ha semblat, jo no sé res de música pentagrama, no? de escrita, i sempre he fet cançonetes i sorollets i no he trobat com es transcriu això. Però sé que són.
Pues que no cal transcriure-ho.
I que existeixen, i que jo els visc, i que em serveixen o em acompanyen, no? I he vist aquesta presó on s'ha ficat la majoria de la gent quan els idiomes els aprenen i tot el que quedi fora de la seva parla com a intel·ligible no és, quasi, no figura, no té lloc, no, ja que no es pot escriure ni en un còmic, pues no. I són molts aquests sorolls que fem i que vivim, que no apareixen a la pel·li, no? Que estan com... Bueno, sí, però que no apareixen al guió o... Sempre m'ha fotut, o sigui, que jo del Cage vaig refent la meva impressió i reconec que no l'he estudiat en profunditat, no... Posem aquesta d'en Charlie Mingus?
Sí, Charles Mingus i marxem, no?
I sí, estem ja acomiadant aquestes primeres dues hores, si volguéssim... Ara. que és un geni del, de la veu. Estem parlant aquí a l'aire, igual que tu estàs també parlant o fent altres coses a casa, ara que hem posat aquesta música, i ens volem acomiadar amb un poema. Com sempre, tenim ganes de que tornin els nostres convidats, i inclús pues, amb el cello, com et deia fa poc, i potser acompanyats amb un altre músic i que surtin coses que ni tu ni jo sabem.
No, pot passar de tot.
Això mateix. Gràcies, encantadíssim, Edgar Alemany.
Merci, Jordi.
T'ho diràs?
Doncs vaig a fer una coseta de fa uns mesos que porta una cita del Blai Bonet que diu: de sota la roba de sota. Vindràs amb la velocitat dels carrers de pedra i què en sabrem de... Obrirem la roca com... I els viatges que em manquen et faran per tera, car part tera, ma, quan per terra rebejava ta cavallera amb murmuris de verga en terca. Te torc la part de dins per si no ho entenies. El silenci del costat ha estat motiu de crida a l'altre de dins, el que va per fora. Com ho tens? He creuat les cames sufocant l'assassinat innecessari, que si deixo forat em fugen els noms. Ningú ha vist el ver verd i cal. La vertical te la faig verd i avall, i el vertigen de les circumstàncies ja el discutirem de mà a mà a mà. Ma mà molt vol mal, val. La Melville val mil i el vel que per mul he de dur he deduït que no. Canoa tot mai, merci. Mer símbol. Desinvolta en la podridura mare d'ara veus que el silenci és paret. Qualsevol frec important et fa de bala i qui vola sense son? Les grues de la Salístia carreguen bísties al terrat transparent que ens fa de nit. Cada animal descansa en porfídia dins sa gàbia de barrots discontinus. Digues-li quelcom! Ningú pot suportar i tal callament i per això és tan agradable. En plena fosca, sentir una dutxa que s'encén. Una finestra que es tanca darrer ull de la llar. Llavors no hi ha llit llor, tot llest. Es desfan el llum del lli i el llim d'allà, sense lluita.